Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bon dia, són les 9 del matí. El president de la Generalitat, Artur Mas, ens va acompanyar ahir a Ràdio Estel. Mas va dir que un cas com el de la xivetada de la Policia Nacional denunciada pels Mossos d'Esquadra hagués comportat una cadena de dimissions si això no hagués passat a un altre país que no fos l'estat espanyol.
Amb un estat diferent de l'espanyol, això hauria causat autèntics estralls, un cas així, i hauria provocat dimissions en cadena. El que passa que a Espanya mai passa res en aquest sentit, no? Però es poden fer les bestieses més grans imaginables i que tot acabi amb res, gairebé amb res, o amb una acusació contra el que és la víctima.
Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, li va replicar que si l'Audiència Nacional arxiva aquest cas, on hi haurà dimissions en cadena serà la Generalitat.
Què passarà si l'Audiència Nacional determina que s'arxiva aquesta segona denúncia? Hi haurà dimissions en cadena per part de la Generalitat de Catalunya, que és el que ha creat aquesta situació? Li recordaré al senyor Artur Mas el que ha dit ell, perquè s'apliqui aquesta medicina.
Les 9 i 1, ens ocupem d'altres qüestions d'actualitat. Estat Islàmic ja ocupa Palmira i l'exèrcit n'evacua els civils. La ciutat del centre de Síria té unes ruïnes patrimoni de la humanitat que constitueixen un dels conjunts arqueològics més importants del món. Els jihadistes han penetrat pel nord de la població i més tard han entrat a la ciutat monumental, cosa que encès totes les alarmes. Un centenar d'obres d'art s'haurien traslladat a llocs segurs perquè ja temien que els milicians aconseguissin entrar-hi. Des de l'UNESCO, la seva directora general, Irina Bokova, havia demanat hores abans de l'ocupació un alto al foc immediat. Dissabte passat, l'Estat Islàmic ja va aconseguir prendre el nord de Palmira, però en aquella ocasió l'exèrcit el va fer fora. I us acabem explicant que els Estats Units han desclassificat documents que relacionen com Bin Laden volia i continuava obsessionat en atacar-los.
Fórmula Estel, Borja de Maria. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a partir de les 9 dins de la Fórmula Estel ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Emporta't les millors ofertes d'Hipercor amb les que més estalvies.
Per compres superiors a 12 euros en gelats i congelats, tens un 50% d'estalvi per les properes compres.
I més de 1.000 articles amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Això és estalviar. A Hipercor i a Hipercor.es.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Junts, el dia es fa més curt. La nit és un món nou en el que volem-nos. Junts, res ens pot fer mal. La vida és un regal que no ens deixen canviar. Junts, la ciutat se'ns fa petita. Ningú entén els nostres. deixar de respirar quasi al mateix temps. Junts, la por ens queda molt lluny. L'enveja és un intrus que ens vol separar. Junts, la ciutat se'ns fa petita. Ningú entén els nostres jocs, el nostre amor, el nostre bon humor. M'arrastraria per terra entre mil vidres tancats només per dir-te t'estimo, t'estimo.
Us dedicàvem la cançó Entre mil vidres tancats de Miquel Abres per començar aquesta segona hora de la Fórmula Estel. Com sabeu, els dijous tenim una hora amb el consum, concretament amb el director de la seva Agència Catalana del Consum, el senyor Miquel Conesa.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Avui parlem dels serveis de reparació de productes de naturalesa duradora, és a dir, electrodomèstics i aparells electrònics en general, vehicles, mobles o rellotges, entre d'altres. Quan portem a reparar qualsevol d'aquests productes, es poden plantejar situacions que potser no sabem ben bé com resoldre. És correcte que el servei tècnic ens cobri un suplement per venir de forma urgent? Ens poden cobrar per fer-nos un pressupost? Les reparacions tenen algun temps de garantia? El senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, ens ajudarà avui a resoldre tots aquests dubtes i molts d'altres. Senyor Conesa, benvingut un dijous més al programa.
Molt bon dia a tothom.
Què tal? Molt bon dia.
Molt content d'estar aquí.
Nosaltres encara més. Per començar, li voldríem preguntar, quan portem un producte al servei tècnic per reparar-lo, ens han d'informar dels preus?
Sí, qualsevol producte o servei, i aquest cas és un servei de reparació, hem de saber els preus. I els preus ens els han d'anunciar ja sigui amb un rètol o amb un fulletó. Hi ha d'haver-hi una tarifa de preus perquè nosaltres sapiguem el que ens costarà. I aquests preus han de ser preus totals. Quan parlem de preus totals, què vol dir? Amb tots els impostos i tasses ja incloses en el preu. També ens han d'informar de si hi ha suplements. Ens han d'informar del preu hora, que costa qualsevol reparació, de les peces, de si hi ha suplements per desplaçament, qualsevol incidència que pugui després reflectir-se en la factura. Per tant, nosaltres hem de tenir molt clar tot el que fa referència a la reparació. I ens podem trobar amb que ens diguin, escolti'm, és que aquí hem de posar unes peces noves. Doncs totes les peces de recanvi, també els seus preus han d'estar informats, també amb un llistat de preus, però, clar, vull dir, probablement que de peces n'hi ha moltíssimes, i pot ser que la peça que nosaltres doncs necessitem no la tinguin. Això no passa res. Ells tenen llistat, aquella peça no la tenen, però això sí, ells demanen la peça i després ens han d'ensenyar, ens han de demostrar amb l'albarà o la factura de compra d'aquella peça el sí. preu exacte que els hi ha costat. Perquè amb les peces de recanvi ells no hi poden carregar res, ens han de donar el preu que és exactament sense cap marge addicional.
Ok.
Senyor Conesa, en ocasions ens trobem que un electrodomèstic, perdoneu, per exemple, no es pot reparar perquè el servei tècnic no disposa de peces de recanvi. Els fabricants estan obligats a tenir peces de recanvi, ni que sigui durant un període de temps?
Parlem de productes que tenen una llarga vida, o sigui, que són duradors. Per tant, pensem que amb aquests productes, com és el cas que em preguntaves d'un electrodomèstic, si hi ha una reparació, tenim el dret de que ens el reparin i tenen l'obligació de tenir recanvis, perquè els recanvis s'ha de disposar d'ells fins un mínim de 5 anys després del dia de cessament de la fabricació d'aquell producte. Per tant, si una nevera o una rentavaixelles o qualsevol aparell d'aquests el deixen de fabricar avui, fins d'aquí 5 anys hi ha d'haver-hi disposició de recanvis al mercat per tots aquells productes que ells hagin vengut.
Des del dia de cessament vol dir justament això, eh? 5 anys a partir de la data...
La data de deixar de fabricar aquell producte.
Molt bé. Abans vostè ha parlat de suplements o recàrrecs que es cobren en alguns serveis de reparació. Aquests suplements es regulen d'alguna manera o són totalment lliures?
Bé, com sabem, els serveis de reparació, com qualsevol producte o qualsevol servei, són lliures. Però sí que, lògicament, la informació, com ja deia al principi, doncs ha de ser clara i a l'abast de les persones consumidores. Per tant, qualsevol suplement que hi hagi amb una reparació, aquest suplement l'hem de saber d'antuvi. Vull dir, per tant, l'hem de tenir clar. I ha de ser, lògicament, no només amb un rètol, sinó que si es tracta d'un pressupost, ens hi ha de constar per escrit en el mateix pressupost. Quins suplements són els que poden ser normals? Doncs, per exemple, que tinguem una reparació, doncs, que se'ns ha tingut un problema a la calefacció, estem a l'hivern i això ens passa, doncs, a les 11 de la nit. Bé, això és un horari nocturn, un horari nocturn pot tenir un suplement que ens han informat, doncs, l'horari nocturn, aquests suplements el poden cobrar des de les 10 del vespre fins a les 6 del dematí.
Que això és l'horari nocturn.
L'horari nocturn. O, per exemple, doncs, és un diumenge i resulta que juga el Barça i ens espatlla el televisor i truquem perquè ens el vinguin a arreglar. És un dia festiu, i un dia festiu, que són diumenges i dies festius, el dissabte no, automàticament ens poden posar el suplement de dia festiu. Però tinguem en compte un tema, de que hem de tenir, podem tenir el problema de la calefacció a les 3 de la matinada, amb horari nocturn, d'un diumenge, que és un dia festiu. No ens poden cobrar nocturn i festiu, només ens poden cobrar un i prou. O nocturn o festiu.
Molt interessant,
però no
això,
poden
eh?
Sumar, doncs, els dos suplements. Només ens en poden cobrar un. I un altre tema també important que l'hem de conèixer tots. Està totalment prohibit que ens cobrin qualsevol suplement per una urgència, per un tema, doncs, de disponibilitat del servei o aquests... Per exemple, nosaltres ens trobem a casa i no podem entrar perquè se'ns ha espatllat el pany i truquem al serraller perquè vingui. El serraller ens informarà, ens cobrarà el desplaçament, si s'escau, ens cobrarà, doncs, l'hora que estigui fent la feina, però no ens pot cobrar perquè on qui ha vingut de pressa és una urgència, un suplement d'urgència. No ens ho pot cobrar.
Doncs vaig a sintetitzar molt breument les paraules del senyor Alfons Conesa. Els recàrrecs per horari nocturn només es poden donar quan el servei sigui entre les 22 hores, 10 de la nit i les 6 del matí. L'horari nocturn i el dia festiu no són incompatibles entre si, de manera que només ens poden cobrar una de les dues coses. I també ens ha explicat el senyor Conesa que està prohibit cobrar per urgència. Ho he sintetitzat bé?
Perfecte. Molt bé.
Si abans de reparar un producte, senyor Conesa, demanem a l'establiment que ens faci un pressupost per valorar si ens val la pena la reparació, ens poden cobrar per aquest pressupost?
Nosaltres podem demanar sempre un pressupost i l'empresa de serveis que ens tingui de fer doncs, la reparació té l'obligació de fer-lo. Hmm. Però si resulta que el servei que nosaltres demanem no és possible tenir un pressupost tancat, estricte, perquè hi pot haver-hi imponderables que no es preveuen, aleshores tenen l'obligació de fer-nos el pressupost. Mm-hmm. I només poden deixar de fer-lo si nosaltres, i per escrit, hi renunciem en aquest pressupost. Per tant, tenim molt clar, si nosaltres anem a comprar un producte que està en un preu ja taxat, que tot està molt clar, i diem, faci'ns un pressupost, aquell pressupost no tenien obligació, nosaltres el demanem, tenen obligació de fer-se'l. Però si anem a comprar, o encarregar una reparació, que a més allà hauran a la millor d'obrir la paret, no sabem si sortirà un canvi d'una tuberia que pot ser d'un pam o pot ser de 2 metres, i per tant això pot variar el pressupost, tenen l'obligació de fer-lo, a no ser que nosaltres hi renunciem per escrit. Llavors preguntaves també sobre el tema de si ens poden cobrar un pressupost. Bé, un pressupost ens el poden cobrar si nosaltres, després d'haver-nos el fet, no l'acceptem i, per tant, no els hi encarreguem la feina. Sempre i quan ens ho hagin anunciat prèviament. No ens podem trobar de que una vegada fet el pressupost ens diguin ara els hi cobrem. No, en absolut. Han d'informar de forma clara un rètol de que el pressupost, si no s'accepta, es cobra. I per què això? Bueno, perquè, per exemple, pot ser que nosaltres demanem una reparació a casa i per ser fins al pressupost ens hagin de fer una cata o perquè hagin de desplaçar-se 50 quilòmetres per anar a veure la reparació que hem de fer i, per tant, té un cost. I només ens poden cobrar això. No ens poden cobrar més que la feina que hi han destinat per fer aquell pressupost. Res més. Hi ha un altre aspecte que també cal tenir en compte, lligat amb el pressupost, que és que si el pressupost, i estem parlant de pressupostos que no estan tancats, si sobre aquell pressupost s'han de fer augments del cost, no poden tirar endavant res que nosaltres no hàgim prèviament acceptat i acceptat per escrit. O sigui, nosaltres hem de saber qualsevol variació del pressupost, el que això ens representarà de cost addicional i ho hem d'autoritzar i acceptar. No poden fer-ho, unilateralment.
Ara ens comentava, senyor Conesa, que quan no es pot calcular directament el preu és obligatori que ens facin un pressupost, a excepció que nosaltres hi renunciem expressament per escrit. Això li volia preguntar, existeix algun tipus de document que es pugui renunciar per escrit o es fa s'improvisa en el moment?
Sí, en el moment pot ser una carta, pot ser pura i simplement que ells ens sol·licitin el fet de dir, escolti, nosaltres vam fer un pressupost, per tant, vostè renunciï i ens facin un escrit que nosaltres autoritzem de que no se'ns faci.
Entesos.
Els serveis de reparació tenen algun tipus de garantia?
Sí. Els serveis de reparació tenen 6 mesos de garantia des de que ha finalitzat i s'ha acceptat aquesta reparació. 6 mesos. Però pensem que amb una reparació hi pot haver-hi parts, com són peces de recanvi, que aquestes peces són noves. Aquestes peces tenen els 2 anys de garantia legal que té tot producte nou.
I la factura que ens facin o el tíquet d'aquella reparació és com en els productes la nostra garantia, oi?
És bàsic. La nostra garantia en un cas d'una reparació, i tinguem-ho en compte, és bàsic tenir la factura, el comprovant de que allò s'ha fet. I aquesta factura no pot ser una factura qualsevol. Ha de ser una factura on tingui molt clar per poder demostrar a nosaltres doncs, qui ens ho ha fet i com ens ho han fet, el nom, adreça, identificació clara de qui ho ha fet. Una explicació dels conceptes de la reparació. Tot allò que s'ha fet. Els imports, concepte per concepte. Les taxes. I després un altre tema molt important, que és la data en què s'ha finalitzat la reparació. Mm-hmm. Per què la data? Perquè em sembla que són 6 mesos a la garantia. Per tant, és important tenir la referència de quan duren aquests 6 mesos, quan s'acaben.
Per això, senyor Conesa, molt important demanar sempre i conservar sempre la factura, perquè si no perdem aquesta garantia.
Si no ho tenim, no podem reclamar, mm-hmm. perquè no podem demostrar que se'ns ha fet.
Si l'aparell que hem de reparar encara es troba dins del període aquest de 2 anys de garantia, com ho hem de fer?
Bé, si nosaltres tenim un problema amb un producte nou, que té 2 anys de garantia, i tenim un problema, una avaria, nosaltres podem escollir entre la substitució o la reparació. Amb el tema de la substitució, doncs, si l'única que pot influir en que no es faci d'aquesta forma és de que sigui impossible, o que per l'altre cantó resulti de que és desproporcionat a la reparació amb el que representa el producte nou. Un exemple que crec que pot ser molt clar. Mm-hmm. Nosaltres comprem una nevera gran, d'aquelles que més fan gel, doble porta, tot el que vulguis. Ens arriba a casa i té una ratllada a la porta o té, doncs, una maneta trencada. Nosaltres, doncs, podem dir, canviï'ns la nevera. Però ens poden dir, home, li reparem la ratllada o li canviem la maneta. Per una cosa d'aquestes no justifica fer un canvi quan té una fàcil reparació. Però pensem un tema important amb el tema de garanties. Són 2 anys, però durant els 6 primers mesos ja s'admet que el defecte ve de fàbrica. Per tant, si al contrari ho ha de demostrar el venedor. Però a partir dels 6 mesos, amb els 18 restants, si nosaltres volem doncs, exercir el dret a la garantia que ens han donat, hem de demostrar nosaltres que ho hem utilitzat bé, que s'han fet el manteniment, que aquell defecte no és per l'ús, pel temps o per un mal manteniment de l'aparell.
Mm-hmm. Doncs prenguem bona nota de les recomanacions i els exemples que ens posa el senyor Conesa per il·lustrar totes aquestes situacions. Senyor Conesa, quan deixem un aparell en el servei tècnic perquè ens l'arreglin, ens han de lliurar algun resguard?
Ens han de lliurar el resguard, i si no, demanem-lo. Mm-hmm. Perquè, esclar, si nosaltres portem un ordinador, o portem qualsevol producte a reparar, el deixem i no demanem el resguard, encara que ells tinguin l'obligació, però nosaltres no tenim cura a que ens compleixin amb el dret que tenim de que ens donguin el resguard, si després hi tornem, com demostrem que vam deixar allà?
Clar.
Per tant, és bàsic, i també doncs, amb aquest resguard hi ha d'haver la identificació de el servei doncs, que ens fa la reparació, ha d'haver doncs, el tipus d'ordinador o el tipus de rellotge o el tipus del que sigui. Quin és? Una identificació clara perquè el dia que nosaltres ho anem a recollir doncs, puguem demostrar que allò és nostre. Pensem que aquests resguards ells ens han de guardar el seu, la seva còpia, durant uns 3 anys. I pensem també un tema important, que fins ara, doncs, hi havia... que fins a 3 anys havien de guardar el producte si no el retiràvem. A partir de l'1 d'abril, doncs, tenen 6 mesos, tenim 6 mesos per anar a recollir aquell aparell o aquell producte que nosaltres hem portat a reparar. Després dels 6 mesos, perdem, ells ens poden comunicar fentment, dient, escolti, això fa 6 mesos, vingui-ho a buscar, i si no, a partir d'aquí, doncs llavors, segons el que marqui la llei, ells poden disposar del producte i perdem aquesta...
possibilitat de recuperar-lo.
Senyor Conesa, per acabar, recordem com hem de reclamar si tenim cap problema.
Bé, primer de tot, el problema és entre una empresa, un establiment, o nosaltres. Per tant, el primer que hem de fer és reclamar a l'establiment. Ells tenen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Són tres còpies. Nosaltres l'omplim, indicant exactament la identificació de l'establiment, la identificació nostra, i explicant doncs el motiu que reclamem nosaltres. Ells ens ho han o de signar o de segellar, i se'n quedaran un. El resto ens l'emportem. Al cap d'un mes ens han d'haver contestat, i la contesta ha de ser o la solució, o si no ens satisfà la contesta, o no ens han contestat, automàticament nosaltres ens podem dirigir amb el resguard que nosaltres tenim a qualsevol organisme de consum, el que tenim més proper, el de la mateixa localitat, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, amb una oficina comarcal d'informació al consumidor, la pròpia Agència Catalana de Consum, a través d'una associació de consumidors. Podem fer-ho també via web, o sigui, a través de www.consum.cat, no? O presencialment. Vull dir, podem fer-ho i llavors podem presentar la reclamació. Aquesta reclamació seguirà el camí de que des de l'administració una persona doncs designada, que és el mediador, començarà a fer els tràmits entre l'empresa i la persona que reclama per buscar-hi una solució. Si així se soluciona, doncs va bé per tots. Per això és molt important, perquè la mediació, com després, si no avança la mediació, pot ser l'arbitratge, és voluntari. Per tant, si l'empresa no l'accepta, doncs no pot continuar ni la mediació ni podem entrar a l'arbitratge. Però és molt important sempre comprar amb empreses que estiguin adherides a l'arbitratge de consum. Perquè sabem que aquelles empreses, primera, volen fer-ho bé, tenen la voluntat de donar un tracte d'excel·lència als seus clients, però per l'altre cantó, si hi ha algun problema, que a vegades sempre hi pot passar, tenim la garantia de que se solucionarà, ràpid i sense cap cost per nosaltres.
Senyor Conesa, abans m'he quedat pensant en el que ens havia explicat, de que ha passat 6 mesos des que ens comuniquen que podem recollir el bé, podem perdre llavors el dret a recuperar-lo. Si és així, què hem de fer els consumidors?
No, recuperar-ho abans dels 6 mesos.
Sí, clar, evidentment.
Home, vull dir, és que és clar, la llei està
clar.
Clara. Està clara. Ells tenen de comunicar-nos-ho, fer-ment, dient, escolti'm, això ho tenim, pensi que a partir d'aquí, doncs, nosaltres...
A partir d'aquí ja
es desentenen. O ho destruïm, o tal, o
clar.
El que sigui. Però vull dir, nosaltres hem de... Perquè què passa? Que aquest és un problema que moltes reparacions es trobaven als empreses que es quedava allà, havien fet la reparació, no ho cobraven i, a més, ho havien de tenir durant anys guardat per si algú hi anava.
Clar.
Per tant, un plaç de 6 mesos és un plaç normal i natural per recollir una cosa que hagis portat a reparar.
Doncs avui ens ha acompanyat un dijous més el senyor Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per haver-nos acompanyat i per totes les seves explicacions, senyor Conesa. I fins la propera, ens veiem dijous vinent.
Gràcies a vosaltres, fins dijous.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.